Al cafè de la ràdio, Núria García.
Són 3:15 del matí. Sabadell ha tancat el 2019 amb 280 persones menys en situació d'atur, una dada positiva però que contrasta amb els 12.224 sabadellencs que continuen ara mateix sense feina. El Vallès Occidental, en canvi, ha acabat l'any amb 3 aturats més respecte de 2018, de manera que la xifra de desocupats és ara de 49.533. Tot i que en el cas de Sabadell l'evolució de l'ocupació ha estat positiva, n'hi ha prou amb això? Quina lectura en fan sindicats i patronal? Avui li volem preguntar als secretaris generals de Comissions Obreres i UGT, Enrique Rodríguez i José Luis Fernández, i la secretària general del Gremi de Fabricants, Núria Aymerich, amb qui conversarem de seguida. En primer lloc, saludem Enrique Rodríguez, que és secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental. Molt bon dia.
Bon dia.
Amb les dades exposades, hi ha lloc pel triomfalisme?
No. El nostre mercat laboral, primer, té diversos problemes. Un és l'atur, lògicament, no? Però dintre de l'atur hem de veure les xifres tal i com fem deixar només, que està bé, però no només deixar-nos portar per els números macros, no? Hem de aprofundir en aquests números, com afecta a la dona, que per exemple a Sabadell està afectant quasi un 4% més a la dona que a l'home, a l'atur, com afecta els aturats de llarga durada, que estem parlant de quasi bé un 24% d'atur de llarga durada en la ciutat de Sabadell, mentre que el Vallès Occidental, que ja és massa alta, és quasi bé de majors de 55 anys i d'aturats de llarga durada estem parlant també d'un 26%, que és aproximadament el que hi ha al Vallès Occidental, tant com a Sabadell. I sempre és la dona la més afectada. I si entren amb els números de contractació, doncs veiem que, lògicament, aquest mercat laboral té les seves arrels a la precarietat, a salaris baixos, i amb aquest mercat laboral és impossible tindre indústries i serveis de major valor afegit i, sobretot, que li doni expectatives bones a la gent jove i a la ciutadania en general, que depèn d'un lloc de treball per poder desenvolupar la seva vida.
Clar, ara ho dèiem, es creen llocs de feina, 280 concretament en els últims 12 mesos a Sabadell, però clar, si rasquem una mica en aquestes dades, veiem que al final la precarització dels llocs de feina es consolida i per tant el que dèiem nosaltres en començar el programa, es crea doncs una nova classe social que són treballadors pobres.
Però no només això, la reforma laboral del 2012, i per això que avui ha de ser per mi, un dia d'esperança, no? Ho obraré així, a veure si tenim govern a partir de la una del migdia i demés. Una de les coses és derogar aquesta reforma laboral, que el que està fent és tindre un mercat laboral o una contractació com la que tu definies. El 86% dels contactes que s'han fet a la ciutat de Sabadell són eventuals, són temporals. Però és que d'aquests, quasi el 74% són de 1 a 3 mesos. O sigui, és impossible tindre un projecte de vida amb una contractació d'aquesta índole. Llavors, tenint un problema greu amb el tema de la contractació i tenint un problema greu amb el tema precarietat.
I com es pot revertir aquesta situació? Un primer pas seria la derogació de la reforma laboral que ara apuntaves?
Un primer pas ha de ser derogar aquesta reforma laboral o els aspectes més retornar a la negociació col·lectiva al seu lloc, perquè el dret del treball és un dret que ha de regular i equilibrar una relació que és de naturalesa desequilibrada com capital i treballador, empreses treballador, i la negociació col·lectiva ha de jugar al seu paper. Nosaltres no demanem al govern que es faci el demanem, és un estadi, és un marc de negociació col·lectiva on podem parlar de tu a tu amb l'empresari tenint eines per poder treure fruits d'aquesta negociació. Nosaltres no volem el que va fer el Partit Popular i fer una que va fer una reforma laboral utilitzant la pluma de la COE. Nosaltres volem marcs estables on puguem negociar amb garanties. Una prova evident que bueno, el senyor Garmendi es posava les mans al cap de que el salari mínim internacional pogués arribar als 1.000 euros, quan això ja ho hem fet a molts convenis, entre ells el conveni del textil, no? Per exemple, i la confecció, i altres, eh? Però a més, ho hem acordat amb ells, amb l'acord nacional d'empleo, no? A nivell estatal, que no estem parlant d'utopia, estem parlant de coses que ja estem fent, no? i que podríem continuar fent.
Doncs veurem com evoluciona tot plegat. Enrique Rodríguez, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental, gràcies per posar-nos una mica més de llum en tot plegat. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Doncs per continuar analitzant totes aquestes dades, tenim a l'altra banda del telèfon el José Luis Fernández, ell és secretari general de la UGT a la comarca. Molt bon dia, José Luis.
Hola, buenos días.
Ara escoltàvem el company de Comissions Obreres. Comparteix l'anàlisi que en feia de la situació?
Sí, absolutamente, absolutamente. Es un análisis que compartimos porque es un análisis objetivo de la situación que venimos viviendo en este país durante los últimos 12 años, ¿no? Bueno, en un principio parecía que era todo consecuencia de la crisis económica, pero hemos visto que incluso en periodos de bonanza económica, la situación del desempleo sigue siendo preocupante y no se acaba de abordar desde un punto de vista más de raíz, ¿no? Se intentan buscar alternativas que no han dado solución a una situación grave y no se tiene como elemento esencial en la agenda política, ¿no? Un desempleo que está por encima del 11%, en Cataluña estamos por encima de los 388.000 desempleados y en España más de 3.163.000 personas se encuentran en desempleo. La precariedad se está cronificando y, como bien decía Enrique, el desempleo tiene cara de mujer, afecta de manera más intensiva a la gente joven y a los mayores de 45 años.
Clar, apuntàvem que un dels principals problemes són les contractacions temporals que van en detriment de les contractacions indefinides. Com s'explica aquest fenomen i com es pot revertir aquesta situació?
Bueno, és així, però perquè hi ha una mentalitat empresarial en aquesta línia, no? Se ve al treballador més com un coste que no com una inversió i se termina haciendo contrataciones eventuales para atender cargas de trabajo estructurales. Luego, otro de los grandes problemas que tenemos y que dio cobertura a la reforma laboral del Partido Popular es la externalización de las cargas de trabajo a las empresas de trabajo temporal, ¿no? Que están ocupando o dando salida a esas cargas de trabajo estructural que hay en muchas empresas. Como bien decía Enrique, que compartimos absolutamente, es imprescindible la derogación de la reforma laboral para permitir que los trabajadores puedan negociar en el seno de las empresas en igualdad de condiciones.
Uh-huh. Aquest és un dels elements novedosos, podríem dir, del pacte de govern del PSOE i Podem, que veurem si es materialitza, si surt endavant la investidura aquest migdia, però un altre dels punts que inclou aquest pacte és l'increment del salari mínim interprofessional. Això pot influir positivament en el mercat laboral? Ho diem perquè també hi ha veus que s'han mostrat en contra.
Sí, bueno, cuando el gobierno de la legislatura anterior decidió ampliar el salario mínimo, hubieron voces catastrofistas, ¿no?, que decía que se iba a generar una destrucción de empleo, que no iba a ser capaz de absorber el mercado, y se vio que no fue así, ¿no? Al final necesitamos incrementar los salarios para que la economía siga funcionando, para que las familias tengan poder adquisitivo y puedan seguir consumiendo, y el salario mínimo interprofesional nosotros siempre hemos situado que está en torno a los 1.200 euros, que es una cantidad económica que posibilita, ¿no?, que un trabajador pueda tener cubiertas mínimamente sus necesidades.
Clar, quines altres reformes li caldrien al mercat de treball per afrontar el futur amb garanties, a banda d'aquesta derogació de la reforma laboral i aquest increment del salari mínim interprofessional?
Nosotros venimos situando hace tiempo que hemos de intentar situar en el ámbito del debate una reforma del, dicen, del mercado laboral. Nosotros entendemos que es más empresarial, ¿no? La mentalidad empresarial ha de intentar cambiar. Luego hay un tema que es para nosotros es vital, que es hacer una apuesta decidida por la formación profesional. No se apuesta suficientemente por la formación profesional y hay muchos nichos de empleo que no se pueden cubrir porque no hay gente formada específicamente en esas profesiones. Luego hay un tema que para nosotros también es vital, que es seguir insistiendo en la aplicación de la ley de igualdad dentro de las empresas, porque desgraciadamente la precariedad se está cebando de una manera muy intensiva sobre las mujeres. Y luego hay un debate que nosotros también como sindicato, la UGT, ha situado y que creemos que se han de empezar a situar en el ámbito del empleo, y es el debate de la jornada de las 32 horas. Si no hay empleo suficiente para dar cobertura a las necesidades de la clase trabajadora, tendremos que intentar distribuir la jornada de una manera diferente. Y sí que es verdad que es un debate que se ha de hacer con tranquilidad y con sosiego, pero nosotros entendemos que se ha de empezar a hablar de este tema también.
Doncs aquestes són les percepcions, les valoracions de José Luis Fernández, secretari general de la UGT a la comarca. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
I afegim encara una visió més, la de la secretària general del Gremi de Fabricants, la Núria Emerich. Molt bon dia, Núria.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Aquestes són les reclamacions dels sindicats majoritaris, però quina anàlisi fan des del Gremi de Fabricants de les dades de l'atur amb què hem tancat el 2019? Recordem-ho, un total de 280 aturats menys en 12 mesos.
Bé, podríem dir que aquest tancament és moderat, l'atur ha baixat moderadament aquest any respecte a anys anteriors, i evidentment a tots ens agradaria doncs que l'atur baixés d'una forma molt més clara. Tot i amb això, doncs, per exemple, a Sabadell l'atur ens ha baixat amb 280 persones, i en el Vallès, la moderació es dona, però ens agradaria que fos més intensa. Per tant, hem de seguir treballant per crear ocupació. El que està clar és que la nostra societat i la nostra economia, el que ha de posar tota l'atenció és en afavorir la creació d'ocupació i la creació d'ocupació estable i sostinguda. Això és el més important.
Clar, els sindicats tenen clar com fer-ho, que és, per exemple, deien ara, derogant aquesta reforma laboral, també doncs, apostant per la formació professional i per engegar reformes estructurals. Des del sector industrial, com s'aborda la creació d'ocupació?
Aviam, el primer que hem de dir és que, jo escoltava ara doncs, el ponent del sindicat, aviam, hem de transmetre una idea que és fonamental als empresaris. El que volen és treballar i volen treballar de forma estable i tenir una plantilla estable. I aquesta és la voluntat de tenir els treballadors doncs, el que siguin el màxim de bé possible. El que passa que hi ha condicions, diguem, en general, doncs, econòmiques, de que fan també que per les empreses sigui molt difícil en alguns moments doncs, poder ampliar plantilles i crear ocupació. Quins són els motius? Doncs els motius són molt variats, però tenim elements d'incertesa, tenim elements geopolítics, tenim el Brexit, el Trump, tenim elements, diguem, d'economia global que tenen una incidència directa en les indústries i en les empreses del nostre país. Per tant, què hem de fer? Estic d'acord amb ell de que, per exemple, com ell apuntava i com també tu m'ho deies, l'AFP és una de les assignatures pendents d'aquest país, i és que hem de fer una aposta per la formació dels nostres treballadors i hem de fer una aposta per contribuir a que les empreses i les petites i mitjanes empreses tinguin tots els elements necessaris que els hi permetin doncs, ampliar plantilles, que els hi permetin doncs, modernitzar les seves infraestructures, i això vol dir que també tinguem elements doncs, tipus doncs, tecnològics, fibra òptica, polígons industrials adaptats, tots aquests elements contribueixen a fer que les empreses tinguin més elements per crear ocupació i fer més producció.
I amb tot aquest escenari obert, quines són les expectatives dels empresaris de Sabadell de cara al 2020 que acabem de començar?
La visió que de cara al 2020 doncs és moderadament positiva, diguem, raonadament s'espera una tendència a l'estabilitat, i sí que es preveu que de cara al 2021 els índexs i els elements siguin més positius. De moment, de cara a aquest any 2020, no hi ha una previsió negativa, però tampoc altíssimament positiva. És prudència treballar per anar avançant, però el que sí que hem de transmetre és que no hi ha una visió negativa tampoc per aquest 2020. I s'espera que el 2021 sigui millor que aquest 2020.
Doncs esperem que així sigui, que d'aquí a un any puguem tornar a parlar i dir doncs, que el mercat de treball ha evolucionat encara molt millor. Gràcies, Núria i Maric, per atendre'ns. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Adéu, adéu.